Avui parlem de la campanya 2024 de prevenció d'incendis forestals a les nostres comarques amb tota una autoritat. Ens acompanya el Xavier Xortó, coordinador de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès-Garraf, president de l'ADF de Sant Sadurní i conseller de Greenpeace. Xavi, bon dia i gràcies per venir a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Vull començar l'entrevista amb una imatge poc habitual, amb un fet poc habitual, que estem a la ràdio, una representació penedesenca nodrida, formada per una quinzena de vehicles i una vintena d'integrants de diferents ADF de la comarca, participant en una manifestació divendres passat a la plaça de Sant Jaume. Explica'ns què reivindicàveu.
Sí, de fet, ja fa temps que ho arrosseguem, això. És un malestar general en totes les ADFs de Catalunya per una actitud de la cúpula dirigent de bombers que ens menysprea, i hem intentat solucionar-ho amb moltes negociacions polítiques, moltes reunions. Ells no ens volen rebre de cap manera, em refereixo a la cúpula aquesta de bombers, no volen parlar amb nosaltres, no hi ha diàleg, i al final doncs, hi ha hagut una gota que ha fet vessar el got, no? Que és que han aprovat de forma unilateral i sense haver-ho consultat, cosa que havien pactat que farien, han aprovat un pla d'actuació del grup d'intervenció del Pla Infocat de la Generalitat de forma unilateral, i en aquest pla d'actuació exclouen les ADFs dels incendis forestals. I això és una cosa que ja s'havia donat el 2022 en un intent que ells van tenir d'aprovar aquest pla, i de fet nosaltres vam manifestar que estàvem en contra, els polítics, representants polítics van dir que les formes no havien sigut les correctes, que s'havia de consensuar, que s'havia de dialogar. Això no s'ha produït. I ara, en plena campanya electoral i en plena vigília de la campanya d'estiu, doncs va i envien tot aquest pla a tots els parcs de bombers com una directiu ja feta per part de bombers. No?
Qui ha validat el pla? El govern?
La cúpula de bombers.
Bombers.
Sí. Immediatament nosaltres vam trucar als nostres representants del Departament d'Acció Climàtica, van dir que no en sabien res, ni el propi conseller d'Interior en sabia res, i l'endemà mateix no van passar ni 24 hores que el van retirar.
I el govern, entenc.
Sí, sí, sí. Els hi van fer retirar.
El govern en funcions.
Sí, en funcions. En
que aquesta és l'altra.
Sí, sí. Bueno, doncs aquest pla és un pla polèmic perquè ens exclou dels incendis forestals. Ens relega només a la primera intervenció. Volen que les ADFs, pràcticament quan arribin els bombers a l'incendi, nosaltres pleguem i marxem.
O sigui, us reconeixen aquest paper fonamental, que sou els primers en arribar,
sí, sí, sí.
Però un cop arriben ells, ja no us volen.
No ens volen. I llavors no ens deixen ni entrar dintre els incendis, no? Llavors, el que pretenen és que nosaltres els proveïm d'aigua amb cubes i tractors, no amb camions. O sigui, què hem de fer ara amb els camions que tenim? No? Perquè els camions són molt més segurs que els tractors, no? Imagina't un tractor amb cuba per dintre dels camins rurals, dels boscos aquests... Que
abans no arribi i quanta aigua perdrà pel camí?
No per l'aigua que puguis perdre, per la maniobrabilitat, per la dificultat que això representa.
És
molt perillós, no? Per tant, nosaltres anem molt més segurs amb vehicles lleugers i amb camions per transportar aigua. Però, bueno, ells volen que els proveïm d'aigua amb camions, amb tractors cisterna, i després, quan l'incendi ja està controlat, que ja no hi ha foc enlloc, entrem una altra vegada nosaltres a rematar les cendres i les fumaroles que surten per allà al mig de les cendres, no?
Una mica de minyones, no? Us tenen?
Sí, sí. Bueno, jo no dic res, però...
En segon pla, deixem en segon pla.
El públic ja pot fer les seves...
Fem la lectura.
Lectures, no?
Sí, sí.
Llavors dius, clar, nosaltres és que no han entès què és el voluntariat. El voluntariat és un fenomen social que ajudem en cas d'emergència. I quan un incendi està controlat no hi ha cap emergència. Llavors, utilitzar el voluntariat per anar a pagar fumaroles dintre les cendres, penso que no entenen el que és el voluntariat. Vull dir, nosaltres tenim unes obligacions laborals, tenim unes obligacions familiars, ells són professionals i cobren d'aquesta feina. Nosaltres que no pretenguin fer-nos servir de mà d'obra barata ni coses d'aquestes, saps?
Deies que el pla es va retirar, malgrat tot, divendres passat us vau manifestar. No les teniu totes.
Sí, per primera vegada a la història, després de 40 anys, les ADFs que existim, doncs ens hem manifestat davant del Palau de la Generalitat, van venir representants de totes les ADFs de Catalunya, estaven representades allà a la plaça un 80% de les ADFs, i per dir prou, per dir que ja està bé de prendre'ns el pèl i que entenguin d'una vegada per totes que som societat civil organitzada, ben preparada, ben formada. Rebem la mateixa formació de l'Escola de Bombers que els auxiliars forestals que ells contracten a l'estiu per a la campanya d'incendis forestals. Per tant, rebem la mateixa formació, que no ens diguin que no estem preparats. I
ben equipats.
I ben equipats.
Amb aquests camions que ara no volen.
Sí, sí, i tots anem amb els nostres equips de protecció individual. I llavors, ells s'emparen en una excusa, que jo crec que és una excusa, que és que, com que ells són la màxima autoritat de l'emergència, doncs, si hi hagués un accident d'algun membre d'algun ADF, la responsabilitat recauria sobre ells, no? Nosaltres no ho veiem així. Nosaltres som voluntaris, ningú ens obliga a anar a un incendi. Si anem és per voluntat pròpia i, evidentment, no demanarem responsabilitats a ningú si hi ha algun accident. Però, bueno, ells no ho entenen així i s'agafen amb aquest argument de que davant de les responsabilitats doncs no ens volen en els incendis, no? Bueno, si anem amb aquest plan per la vida, potser que ens quedem tots a casa i no sortim de casa, no? I nosaltres, la societat catalana, en general, no parlo de les ADFs ni del medi ambient en concret, sinó en general es caracteritza per ser una societat amb molt de voluntariat, amb moltes organitzacions sense afany de lucre, amb un teixit associatiu impressionant. A nivell de l'Estat és únic, no?, aquesta regió d'aquí a Catalunya, per aquest fenomen, i per tant, privar això o d'alguna manera tallar les ales
a
aquest voluntariat, bueno, és anar en contra de la societat. No?
I el coneixement que teniu cada ADF de la seva comarca, del seu territori.
Sí, 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 evidentment.
És renunciar a això,
és que,
amb el paper que us donen?
És que el que haurien de fer és aprofitar aquest recurs i utilitzar-lo. Nosaltres sempre hem concebut el cos de bombers com la màxima autoritat de l'incendi, sempre hem estat sota les seves ordres, sempre hem fet allò que ens han dit, per tant, que aprofitin aquest recurs. Si no ens volen aquí, doncs ens necessitaran en un altre lloc, però que no ens facin fora dels incendis, no?
Si el pla ha estat retirat, què passarà aquest estiu, en el primer incendi que us trobeu, bombers,
bueno,
i ADFs?
Legalment representa que si s'ha retirat aquest pla, queda vigent el del 2022, que és más de lo mismo.
Similar.
És similar. El que els van aprovar el 2022 és un pla similar amb aquest. Aquest any passat, aquest estiu passat, no el vam posar a la pràctica, perquè la realitat demostra que necessiten els efectius de les ADFs per combatre els incendis forestals, sobretot quan hi ha simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. Per tant, negar recursos d'extinció és un gran error, en tot cas. I si el gran incendi forestal representa algun perill, evidentment nosaltres també el veiem, el perill. I, a més, ells són la màxima autoritat i ens poden dir: ei, aquí no us hi fiqueu. Però en un incendi forestal gran, sempre hi han petits focus secundaris, petites masies que cal protegir, petits nuclis que
ramat,
vigilar, corrals, granges, petites coses que es necessiten recursos d'extinció, encara que no intervinguin, però per si de cas tenir-los allà, no? Doncs, bueno, ni això volen.
Esperant nou govern i un nou interlocutor per pressionar ara.
Sí, de fet, el que nosaltres no entenem és com aquesta cúpula dirigent de bombers, que fa uns 7 anys que va entrar, no s'ha volgut reunir mai amb nosaltres, per més peticions que els hi hem fet, cartes que els hi hem enviat, no han volgut tenir mai una reunió amb nosaltres, s'han negat completament el diàleg, i això no ho entenem. No els hi hem fet pas res que els hagi molestat, que nosaltres en siguem conscients. Llavors es neguen al diàleg i bueno, no sé com acabarà tot això, però evidentment negar-se a tots aquests recursos que han estat finançats amb diners públics i no utilitzar-los, doncs que s'ho plantegin, que reflexionin.
I tota aquesta mà d'obra, coneixement, formació, és que és renunciar?
Sí, sí.
Aviam com continua. Xavi, la campanya de vigilància de les ADF s'ha avançat i esteu en alerta des del dia 1 de maig en comptes de meitat de juny, com era habitual. Quina és la situació enguany?
Bé, ara amb les darreres pluges la situació s'ha calmat una mica, no? Podem estar tranquils, com aquell que diu, fins pels vols de Sant Joan.
No és gaire.
No és gaire enllà, no. Però, bueno, però aquestes pluges ens ajuden. Per poc que a vegades caiguin quatre gotes, ja refresca una mica la vegetació i aquesta vegetació s'hidrata i l'incendi ja no es propaga amb tanta facilitat, no? Però sí que hem tingut ja alguns ensurts aquesta primavera i hi ha hagut episodis de molta calor aquesta primavera, si recordem, i per això vam adelantar la campanya de vigilància a l'1 de maig, no? La campanya de vigilància continuarà sent com la que vam fer l'any passat. La Diputació de Barcelona sufraga unes despeses que s'ocasionen aquestes vigilàncies, despeses de gas, de combustible i tot això. I, per tant, les ADFs doncs, faran aquesta vigilància. Ens activem quan s'activa el pla alfa nivell 2 o superior.
Quines condicions s'han de donar perquè s'activi aquest pla alfa 2?
Bueno, l'alfa 2 el determina els cos d'agents rurals a través de diversos paràmetres, no? Paràmetres climatològics, paràmetres d'onades de calor, d'orografia, d'humitat dels vegetals que mesuren ells diàriament. Ells elaboren a través d'una àmplia base de dades aquest pla que representa doncs, el risc d'incendi. I, de fet, és un estudi ben acurat i ben real de la situació.
I fins ara s'ha activat aquest pla alfa 2 en alguna ocasió,
sí,
d'ençà de l'1 de maig?
En alguna ocasió s'ha activat el maig i aquest mes de juny portem, sembla que, dos dies activats, també, si no recordo malament.
Aquesta campanya forestal 2024 serà complexa. I quedo curta, suposo, amb la paraula complexa.
Sí, bueno, jo penso que els darrers cinc estius, dels darrers cinc anys...
Más de lo mismo, no?
Cada vegada se'ns complica més l'estiu, cada vegada se'ns complica més. I això no es tradueix en més incendis i més hectàrees cremades, eh? Simplement és que s'endureixen les condicions meteorològiques, doncs la sequera, el canvi climàtic, això, el despoblament del món rural, el creixement del bosc de forma pues, no gestionada, tots aquests factors fan que s'incrementi el risc d'incendi. I aquest increment, doncs, cada estiu va pitjor, pels incendis forestals. Bueno, sempre hem d'esperar que puguem arribar a temps en els incendis, en aquestes columnes de fum, i val a dir doncs, que en aquest sentit doncs, nosaltres ens defensem, almenys aquí a les comarques del Penedès-Garraf, ens defensem prou bé, estem orgullosos de tenir el sistema de vigilància que tenim.
Presenta'ns l'equip i els recursos.
Bueno, doncs tenim més de 25 càmeres de videovigilància forestal que detecten les columnes de fum. Tenim un sistema de coordinació entre les 27 ADFs que formem part de tota aquesta regió, doncs molt efectiu. Ens coordinem perfectament a través de sistemes de ràdio tradicionals, d'emissores de ràdio. Tenim el sistema Rescat, que són la xarxa aquesta digital que fan servir doncs, bombers, Mossos i el SEM, també. Bueno, i sobretot tenim un voluntariat molt motivat.
Sí, això és important,
sí.
És el bàsic.
Sí, sí, no hi ha incendi que no s'activin ADFs. Vull dir que la majoria dels incendis... hi participem, i lo important dels incendis sempre és arribar-hi a temps, evitar que aquest incendi es faci incendi, que quedi simplement amb un conat o amb una petita crema i que no hagi de ser notícia. No?
Sí, ara estava pensant que els mitjans de comunicació no ens acostumem a fer ressò d'aquests conats d'incendi o despatxes amb un parell de línies, i, en canvi, gràcies a que s'ha pogut sufocar, no ha estat incendi, no ha estat notícia, malauradament. Mm.
Bueno, malauradament, o per sort, no?
És sí,
que
sí.
Depèn de com es miri, no? I ojalà tots els incendis fossin així, eh? Però d'aquí rau l'efectivitat del sistema ADF. El sistema ADF és una descentralització de mitjans per tots els municipis perquè aquests grups de voluntaris puguin sortir i fer la primera intervenció amb aquests vehicles lleugers que portem doncs, entre 500 i 600 litres d'aigua, amb aquests vehicles, cotxes pick-up, tipus pick-up. Segurament, segons les dimensions del foc, aquesta capacitat d'aigua no serà suficient, però almenys l'hauràs pogut contenir. Si aboques 600 litres d'aigua damunt d'un incendi i li pots tallar el front de foc perquè s'expandeixi, doncs saps que de seguida, d'aquí 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, t'arribarà el primer camió de bombers o d'ADF, de suport, i el podreu apagar, no? Però la importància d'arribar a temps abans de que es faci gran és fonamental. I aquesta és la tasca de les ADFs. Sobretot en els municipis més allunyats del centre de la capital, que és Vilafranca, no? Perquè, clar, si ens plantegem un incendi a Pontons, doncs quan triguen a arribar un camió de bombers, no? A Pontons, doncs és fonamental que l'ADF de Pontons...
Menys de mitja hora,
estigui allà,
d'aquí no baixa.
Clar, clar, clar.
Deies que esteu preparats com a federació d'ADFs del Penedès Garraf. Som punt calent aquest estiu? Què ens ha de fer patir?
L'any passat ho vàrem ser.
L'any passat sí.
Va ser la regió de Catalunya amb més risc d'incendi. Per davant de les comarques tradicionalment seques, Terres de l'Ebre,
del sud
i tal... Que bueno, curiosament, ara les pertorbacions ens entren per allà baix, no? I comencen a descarregar aigua per allà, aquella zona,
i van
pujant, no?
Bé, si arriben, perquè costa molt que arribin aquí.
Sí, i quan arriben aquí, arriben desgastades.
Totalment.
No? Doncs sí, aquesta franja entre el Llobregat i el Gaià, l'any passat era la que presentava més risc d'incendi, per la sequera acumulada, per l'estat de la vegetació, per les temperatures... Aquest any, de moment, la cosa està una mica més calmada per aquestes pluges de primavera que hem tingut, però això no vol dir que a la primera onada de calor que tinguem al mes de juny o al mes de juliol ja tornem a estar amb el mateix risc que l'any passat.
I hem de sumar, suposo que altres comarques, també una alta mortalitat d'arbres, que després de 3 anys de sequera han defallit.
Sí, sobretot a la zona del Garraf.
Material que crema...
Al Garraf hem observat molta mortalitat d'arbres. El Garraf té un sòl molt porós, de tipus càrstic, que no reté molt l'aigua. L'aigua s'escola cap a dintre de la terra i els arbres ho pateixen molt. I llavors allà hi ha hagut molta mortalitat de pins i d'arbres. Per la zona d'Ordal i Subirats també, en altres zones també, però no tant. Llavors... I sí que s'ha tret una línia d'ajuts per part de la Generalitat per retirar aquests arbres morts, però bueno, també és criticable l'actitud de la Generalitat, perquè treuen una línia de subvencions i au, les entitats, associacions, ADFs ja demanaran els ajuts i ja se n'encarregaran de gestionar tot això, tota aquesta paperassa burocràtica de contractar les obres, executar-les, justificar-les... i presentar totes les justificacions necessàries. Això és una càrga burocràtica que dius...
Molt alta, no?
Dius, bueno,
som
entitats. Per què no ho fa directament la Generalitat? Escolta, s'ha de fer aquesta feina. Tenen recursos propis a través de Forestal Catalana, a través de... Tenen personal propi contractat. Dediquem un mes personal a fer aquesta tasca i no compliquem burocràticament i administrativament aquest treball, no? Bueno, això és una altra crítica que també és molt...
És bo dir-la en veu alta,
sí,
també.
Sí, sí.
Xavi, quan anem a la muntanya, al bosc, quan fem tasques agrícoles a la plana penedesenca, aconsella'ns... El seny és bàsic, oi? Però mai està de més insistir.
Sí, sobretot no refiar-nos. Hi ha moltes actituds que diuen bueno, és que això ho he fet tota la vida, no? Aquest argument ja no serveix. Les condicions d'abans no són les mateixes d'ara. tenim un canvi climàtic, cada estiu batem rècords de temperatures altes, tenim una sequera acumulada impressionant, les condicions no són les mateixes. Per tant, aquella actitud que això ho he fet tota la vida ja no serveix. Per tant, hem de ser molt prudents i sobretot, qualsevol columna de fum que veiem, qualsevol petita suposició de foc, trucar al 112.
Tant és, si no estem segurs al 100%.
Exacte. Si no sabem si ve d'un poble o ve d'una vinya o ve d'un bosc, nosaltres estem veient una columna de fum, truquem al 112. Ja hi ha els mitjans de comprovació, fins i tot les ADFs anem a comprovar columnes de fum, i la majoria, em sembla que l'any passat vam tenir sobre un tant per cent, no em facis dir perquè no me'n recordo, però un tant per cent molt elevat de falses alarmes, però preferim que siguin falses alarmes que no pas que un incendi se'ns escapi. Per tant, qualsevol dubte de columna de fum que tinguem, trucar al 112 i avisar.
És important el color d'aquest fum?
Sí, sí, sí. Nosaltres sempre, quan els vigilants fan aquestes vigilàncies forestals, sempre ens envien fotos, perquè a través de la columna de fum podem obtenir molta informació. Si la columna està inclinada o no, vol dir que fa vent o no fa vent, si el fum és blanc o és negre, si el fum és negre crema amb molta intensitat, si el fum és espès o és difuminat, tot això ens dona molta informació de com va evolucionant l'incendi. I això és fonamental. Tota aquesta informació, per suposat, els hi passem als bombers. Tot i que hi ha aquestes disputes amb la cúpula de bombers, i repeteixo que és la cúpula de bombers, amb els bombers de peu i amb els caps de parc i amb els de regió, ens portem molt bé. Ens donen les gràcies per la feina que fem, i segurament aquest estiu continuarem treballant com ho hem fet tota la vida.
Colze a colze.
Colze a colze. I incomplint, si convé, el PAGI, aquest pla d'actuació pel grup d'intervenció del Pla Infocat, perquè considerem que és molt més important preservar els nostres boscos que no pas les mil i una excuses de responsabilitats i coses que s'inventen que no treuen lloc.
Nosaltres, en nom dels penedesencs, també us agraïm aquesta tasca desinteressada i vital, cuidant el Penedès un estiu més. Moltes gràcies, Xavier Xortó, seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí als micros oberts a les ADFs.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Està guai que canten les oques grasses i ens animen el dia amb elles. Anem fins a 11:15 a buscar el flash.
Ballant de sol, sense esperar la sort, sap que esperança dorm i va patint pel temps. L'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat i de petons prohibits. La pluja fa feliç el bosc, el bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops, se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. Que aquí ningú n'és preparat, ni per ser jove ni per fer-se gran. Que anem venint i anem marxant. Si ho fem senzill, ens hi farem menys mal. Una tornada guai, que aguanti l'embestida.
Està guai, està guai.
No ens cansarem mai d'estimar esquivant ortigues.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El trajecte de la R4 entre Martorell i Molins de Rei s'haurà de fer en autobús entre el 24 de juny i l'11 de setembre. Entre el 24 de juny i l'11 de setembre s'interromprà la circulació ferroviària entre les estacions de Martorell i Molins de Rei en ambdós sentits. Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris de la línia R4, Renfe establirà un servei alternatiu de transport per carretera en les franges afectades. Aquesta reprogramació es desenvoluparà mentre durin les obres d'adaptació a l'ample estàndard que DIF executarà entre Castellbisbal i Molins de Rei per impulsar la connexió del corredor al nord i sud i amb Europa. A banda d'aquestes afectacions, DIF continua avançant en les obres del corredor mediterrani que mantenen les afectacions en el tram sud de la línia R4. Els viatgers disposen, a més d'autobusos des de Sant Vicenç de Calders, el Vendrell, l'Arbós i els Monjos fins a Molins de Rei per minimitzar l'increment en el temps de viatge. L'enllumenat LED i les millores energètiques als edificis comporten un estalvi d'uns 600.000 euros anuals a l'Ajuntament de Vilafranca. Coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que aquest any se celebra entre els dies 11 i 13 de juny, l'Ajuntament ha fet balanç de les actuacions realitzades en els darrers anys en aquest àmbit. Les inversions executades darrerament continuen fent avançar el municipi cap a les energies renovables i la diversificació de les fonts d'energia, apostant per un canvi de model més sostenible i respectuós amb el planeta. Una de les actuacions més destacades dels darrers anys ha estat la substitució de les làmpades de vapor de sodi de l'enllumenat municipal per enllumenat LED, que permeten reduir el consum fins a un 70% i que alhora permet també reduir la potència contractada. Les làmpades LED tenen una vida útil més llarga i aquest fet ajuda a estalviar en les operacions de manteniment. Si l'any 2021 hi havia 2.250 punts d'enllumenat LED dels aproximadament 7.500 punts de llum totals, actualment ja n'hi ha més de 4.300 i la previsió és arribar al 65% amb les inversions previstes aquest any. L'escola La Parellada de Santa Oliva guanya els premis Retotec amb una màquina per plegar la roba. L'escola La Parellada de Santa Oliva ha guanyat un dels premis Retotec que organitza la Fundació Endesa en col·laboració amb el Departament d'Educació. Es tracta d'una competició on es convida els centres a desenvolupar iniciatives de l'aula que incloguin competències com la robòtica, la programació i la impressió 3D mentre resolen necessitats reals del seu entorn escolar o social. L'escola La Parellada ha guanyat el guardó de la categoria de primària gràcies a una màquina de plegar roba per ajudar els pares i mares en les tasques domèstiques. El centre, que imparteix robòtica i programació des del 2013, ha participat per tercera vegada en aquest concurs. Actualment, l'escola forma part del programa FAIG de la Generalitat, que ofereix formació i acompanyament docent per crear entorns d'aprenentatge amb sentit on posar l'alumnat al centre. I acabem explicant-vos que l'Eva Ludens tanca el seu primer curs a Olèrdola amb molt bones sensacions. Dins la programació del Festival Eva, Carles Alcoi ha portat els seus contes geològics fins al gimnàs de l'escola Circell de Moja aquest dimarts a la tarda. La sessió era oberta a tothom i servia per tancar el cicle Eva Ludens que s'ha realitzat aquest curs a les escoles d'Olèrdola. Noemí Martínez, directora de l'Eva Ludens, ha ofert una valoració satisfactòria d'aquesta primera experiència de l'Eva Ludens a les escoles Circell de Moja i Rossend Montaner de Sant Pere Molanta. Martínez resumia que han tingut molt bona resposta. L'Eva Ludens ha ofert a l'alumnat de 5è i 6è d'Olèrdola 8 espectacles de narració i de tradició oral durant el curs amb propostes de glosa improvisada, de cançó tradicional i de narració de la mà de professionals de referència al sector.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 6 minuts. Tot seguit, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo condueix la tertúlia periodística del Penedès en xarxa.
Així, Sílvia, doncs tenim els nostres tertulians de rigor de cada mes, el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, entre d'altres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia.
Ja m'estic avançant, bon dia. Ja t'estava dient bon dia.
Clar, perquè ets molt educat, com sempre. Bé. Escolteu, parlem d'eleccions. No sortim en bucle, eh? És a dir, el mes passat parlàvem de les eleccions de Catalunya i ara ens atem amb les europees. Sorpresa que hagi guanyat el PP?
No, sorpresa no, però potser ha guanyat de menys del que s'esperaven guanyar. Feia pinta de que trauria doncs, uns quants escons d'avantatge al PSOE i al final quasi que hi ha un empat tècnic. Al final han sigut dos diputats de diferència i bé, hem vist algunes conseqüències, com per exemple doncs, dels resultats, com per exemple doncs, que ha plegat la Yolanda Díaz, la fins ara doncs, líder de Sumar, i veurem, no sé, s'ha colat aquest Alvise Pérez, aquell youtuber més fatxa que el pal de la bandera, i el teníem en 3 escons. Em recorda una mica l'època, això al Ricard potser li queda més pròxim, l'època que Ruiz Mateos, l'empresari de Rubassa, va entrar al Parlament Europeu. Són aquests personatges amb una notorietat important, èpoques molt diferents, això sí, i que aconsegueixen doncs, això, entrar a Europa, perquè ser circumscripció única, no anar província per província, doncs clar, sumen tots els vots en una mateixa bossa i és relativament fàcil doncs, aconseguir entrar al Parlament Europeu. I res, Junts i Esquerra continuen doncs, això, a la UCI, electoralment parlant, és a dir, no han aconseguit mobilitzar l'electorat i doncs, el PSC ha arrasat aquí a Catalunya. I bé, doncs veurem com va tot plegat i si té alguna conseqüència més de les que hem vist. Podemos, sí, que el que hem vist això relacionat amb el tema de la Yolanda Díaz, Podemos doncs, ha aconseguit dos diputats al Parlament Europeu i sembla que aquesta batalla Podemos-Sumar i Sumar no sé, continuarà. I és una batalla que no sé, tu Ricard, si l'entens, jo no l'entenc perquè no veig matisos ideològics. Matisos ideològics no en veig, suposo que és un tema personal, bàsicament.
Tema d'egos, no?
Sí, és un tema d'egos, exacte. Crec que és un tema d'egos. I si home, clar, això vol dir que tinc una edat, Jordi, no cal que ho diguis d'una altra
manera. Ostres, però del Ruiz Mateos ha hecho pupa, eh?
Del Ruiz Mateos, dic, hosti, me'n recordo que ja, fins i tot ja, com que aquí dia, treballava de periodista.
El van detenir una vegada aquí, a l'àrea de servei aquesta que hi ha aquí entre... Sí, la que fa de límit entre el Baix Penedès i l'Alpenedès, sí. Que és com que passa per sobre l'autopista, l'àrea de Penedès el van detenir una de les vegades.
Ostres!
Això sí que me'n recordo.
El que no passi aquí, ja saps.
Sí. A més, Ruiz Mateos anava a fer negocis per Reus, comprar l'antiga comarcal, que és un personatge
i per Sant Sadurní,
també va comprar coses per aquí, també t'ha de comprar.
I acabes, o sigui, sí.
Déu-n'hi-do.
Acabes, i això, i... Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs bueno, ara tenim el Vicepérez.
Jo crec que és molt pitjor, eh?
Home, molt pitjor, sí, home, Ruiz Mateos sí, era, home, tirava bastant a la dreta, però que l'avança, sí, l'avança.
Sí, bueno, no... Bueno, la gent és un divertiment, no? Ara de divertiment o res, és que el senties diumenge que... Bueno, de fet, pas per una escrida, saps? Quan van connectar la noia de TVT, hosti, i ara... El tio es peronava, que la sentiessin i la soltessin, que l'escrida sessin i...
No, al costat d'aquests, els Vox són els moderats. Sí. De centre, pràcticament. Tot és empitjorable, en la política. Sí.
Però no creieu que és una mica la sensació de desídia? És a dir, jo a l'Alvise l'he anat seguint durant la campanya i clar, al final...
Jo no sabia qui era.
Tu no sabies qui era. Jo sí, jo no. L'havia seguit.
Jo fins als últims dies, fins l'última setmana, que ja sortia les enquestes, ni n'havia sentit a parlar mai.
Bueno, quan surt l'enquesta potser ja sí, però és que fins i tot així no. Bueno, dius, va, un friqui que es fot per aquí.
Bueno, sembla un outsider,
no? Tres escons, eh? Tres escons. A més, tindrà immunitat parlamentària, perquè ja té diverses causes.
Sí, milers d'euros. Milers, no sé si en tot l'any, no sé si són mig milió d'euros, eh? Vull dir, el tio gestionarà, sense abandonar explicacions a res, a ningú.
No, no, ni...
Però diu que repartirà aquests diners que obtingui com a parlamentari, els repartirà entre la gent. Seria una mena de Robin Hood, no?
En qui? La gent...
Que la segueixi.
El Ricard i jo, em sembla que no rebem ni un euro, eh?
Els seus seguidors, el repartirà.
Sí, sí, és el que va dir i el que va firmar després de guanyar les eleccions, eh?
Sí, sí.
Bueno, jo crec que al final... a veure, hi ha una cosa que, independentment de que hagi guanyat la dreta, en aquest cas, o el PP, ja no sabem si és PP, dreta o moderat, o què és exactament... sí que hi ha una cosa, i és l'abstencionisme que ha hagut, que és més de la meitat de la gent.
La gent està cansada de tot plegat. Vull dir, les altres europees de fa 5 anys, quan van aconseguir amb les locals, encara hi va haver una mica de més participació. Però aquestes, per exemple, clar, veníem del Parlament de fa només 4 setmanes i la gent està molt cremada, vull dir, per diferents raons. L'electorat independentista continua desmobilitzat, no va anar a votar. I hi ha molta gent que la política li és totalment aliena. Aquestes participacions doncs, que no arriben ni al 50%. I després, clar, passa el que passa, els resultats són els que són.
Clar.
Espera que no haguem acabat.
Sí. Bueno, sí, això és una altra, que podria passar moltes coses, no?
A l'octubre, pot ser que a l'octubre tornem a anar a votar.
Sí.
Déu-n'hi-do. No ho veieu clar, no?
El que sí que veig que s'ha allunyat una mica és la possibilitat de que passi res a les estatals, eh? I jo crec que s'ha allunyat bastant. Del fet, el PSOE ja ho ha deixat bastant clar que si aquí es pensa que s'avançaran les eleccions de manera més urgent, tipus no tan bèstia i tan ràpid com va ser el tema del Macron, però qui esperi un avançament electoral a curt termini...
Tot i que, clar, hem de veure també com van les negociacions per formar el govern a Catalunya i si això podria tenir una derivada. Clar, perquè depèn com vagi, si per Junts no donés suport a Pedro Sánchez i no es poguessin fer els pressupostos de cara al 2025, clar, no sé si llavors el 2025 tindríem eleccions. Si no tindríem eleccions, allò
Sí, però per exemple, però s'han prorrogat els del 23, cosa que a Madrid doncs, el Pedro Sánchez ha fet sense problemes i gairebé coincidint el per dia, diguem, sembla que és la mateixa setmana,
Sí.
Aquí s'havien de prorrogar i ens vam anar a eleccions.
Sí, per això. Vull dir que anem amb pressupostos prorrogats a tot arreu, a Espanya i a Catalunya, però clar, de cara al 2025 seria qüestió que es poguessin fer els pressupostos adaptats ja doncs, a aquests canvis que en 2 anys hi ha. Vull dir, clar, amb uns pressupostos del 2023, i llavors passa el que passa, es tanquen llits d'hospital, passen aquestes coses, per què? Perquè clar, no estan dimensionats això passa cada estiu
com que i donar la culpa a que no s'han prorrogat, a que estan els pressupostos per aprovar, que els que et diguin, m'entens?
Sí, però perquè, escoles, per exemple, escoles que s'hagin de fer inversió important, per escoles que estiguin molt antiquades o que hagin crescut molt, clar, això bueno, són inversions que s'han de fer, per tant, ho has de planificar en un pressupost. Per això, que a l'Hospital del Vendrell, per exemple, sí que va entrar, perquè ja estava planificat, però imagina't que ara doncs, es paren els pressupostos i l'ampliació de l'Hospital del Vendrell queda paralitzada, que no és el cas, afortunadament. Clar, és que els pressupostos serveixen això, per definir cap on van això, les inversions d'un govern, per exemple, i també la despesa corrent, en certa manera.
El que estem veient clarament és que hi ha molt moviment, tindrem un estiu relaxat, que al final... és el que tocarà. Anem a canviar el terç una mica. Anem a Catalunya, Esquerra ha cedit la presidència. Hi ha molts mitjans que es pregunten per què l'ha cedit. Quina teoria teniu vosaltres? Si és que en teniu alguna.
Home, Esquerra, jo crec que encara està llepant-se les ferides. És a dir, Esquerra, Junqueras ha deixat de ser president d'Esquerra. En aquest moment, Esquerra la dirigeixen des de Ginebra la Marta Rovira. I s'ha de veure què passarà al novembre. Si Junqueras, que està fent, entre cometes, un Pedro Sánchez,
sí,
ha d'anar per tota la geografia catalana doncs, buscant suports a les diferents seccions locals d'Esquerra. I, per l'altra banda, doncs, suposo que també s'està treballant per una alternativa, però no es veu quina és aquesta persona, aquest home o aquesta dona que pot ser doncs, el nou líder d'Esquerra. Per tant, Esquerra està molt tocada. I hem vist això que, bueno, que també hem buscat potser un comú denominador amb la CUP, perquè es veu que l'Anna R de Junts no, la CUP no l'acceptava, i bueno, Josep Rull, que ha sigut pres polític, doncs suposo que s'adequa millor doncs, al discurs que pot fer la CUP, però bueno, recordem que sumats no arriben a la majoria absoluta, les tres forces independentistes. Per tant, és molt complicat.
Sí, però venen el discurs, els grups independentistes venen el discurs que vale, no arriben a la majoria absoluta, però tenim, no sé, ara no tinc el cap, potser som 12 diputats més, si no m'erro.
Deuen sumar els 35, 20, que fan 45,
sí, clar, que no... 10.
Bueno, 55, perdó, sí, arriben als 60 justets, per la CUP 4, doncs, 59.
Clar, llavors sí. Suposo que deuen fer valdre això i dir, bueno, sí, no arribem, però, diguem, els socialistes tampoc arribeu, no? I llavors, ja veurem, clar, tot plegat està bastant encallat, perquè, clar, aquí ningú baixarà el burro, que es diu. Vull dir, bueno, crec que ningú baixarà el burro, per tant, el tema de que votem a l'octubre agafarà força.
Home, la clau la té Esquerra, jo me'n recordo aquelles campanyes que Esquerra té la clau, i de fa ja 20 o més anys,
sí, però Esquerra,
en aquest
Esquerra,
moment la té.
Fixeu-vos que Esquerra, per exemple, per estatuts, jo tampoc no els conec, però per estatuts, el fet de que estigui ara sense president, perquè ha marxat a Junqueras, uh-huh. Per estatuts, sol un període de relleu, digue-li express, urgent, o dir-ho com vulguis. Vull dir, sol una, en principi, el juliol, com a molt, l'agost hauria de tenir un nou president, i no serà el cas.
No, per tant,
no. Vull dir, no està respectant els tempos que marquen els propis estatuts del partit. Clar. Dir,
sí, deien que el que interessava era això.
Junqueras, entre cometes, s'estalvia el marron de posar-se això, arribarà menys mullat o menys implut aquest procés de tornar-se a presentar per la presidència i a la vegada, doncs...
Però hi ha més temps per buscar un candidat alternatiu. També hi ha més temps, per tant, més temps d'això, que es puguin anar reunint
sí,
allò,
vale, d'acord,
equilibris, capelletes, i poden trobar allò un candidat de consens.
Però tu posa't el panorama a curt termini. Jo, si fos hipotèticament que en tingués ganes de posar-me a la presidència d'Esquerra, m'ho pensaria no dues vegades, i sí, quatre.
No, realment, t'ho has de pensar molt bé.
A veure, no tinc cap ganes de cremar-me assats i de passar del foc a les cases. Vull dir, està la cosa bastant calenta com perquè aquí, no sé qui pot arriscar i disputar aquesta presidència al Junqueras.
No, és complicat, Tal Junqueras, per exemple, quan Junqueras va arribar al partit, que jo era un solà en aquell moment, després de les baralles entre Puigcercós, Clot Rovira i companyia, doncs, clar, van trobar la figura d'Oriol Junqueras, que en aquell moment era, si no m'equivoco, era eurodiputat. Van trobar allà a Brussel·les. I, clar, una persona que venia del món acadèmic, que era conegut, en certa manera, doncs, això, com a historiador, i, bueno, i els va sortir bé, però això no sempre surt bé. Si van a buscar Europa, bueno, ara tenen el Tomàs Molina.
Ostres, sí. Que al final entra,
Molina, bon comunicador ho és. Però no ho sé. Però sí, el Tomàs Molina,
bueno,
que
entrarà... Amb el Tomàs Molina li van ploure les crítiques allò de manera increïble, durant el cap de setmana, crec que era, d'allò de denunciar la mala qualitat de l'aire agafant un avió i tirant...
Com paracaigudes, sí.
Com paracaigudes, diguem que massa coherent no és, m'entens, agafar els avions i... Bueno, no sé.
No, no, és complicat, que Esquerra trobar, sondava algun nom...
Més companys, més incoherent és celebrar que has entrat com a europarlamentari els de s'acabó la festa, convocant una festa en una discoteca de Madrid.
Home, si s'ha acabat la festa, no pots convocar una festa, una mica...
És el primer incompliment electoral, no?
No, no, estem en un moment, de moltes incongruències. I no sé si heu vist la imatge de la celebració del PP, que es veia una cara que feia l'Ayuso, volguem dir, si t'acabes de fotre una hòstia, Feijó...
No acaba de cimbar-se,
però Feijó va aguantant, és una mica Rajoy.
No acaba.
El resultat, a veure, ell va guanyant eleccions, va pujant, per exemple, aquí a Catalunya ha pujat molt, el País Basc va recuperar per recuperar, Galícia l'han mantingut...
Bueno, aquí a Catalunya, amb el Fernández... que era un candidat, recordem, que no el volien, eh?
No el volien.
I quintuplica, em sembla que recordava els resultats de les anteriors. Vull dir
sí,
que...
Sí,
va, clar, vull dir... Jo sé
no,
que
no, no, és això. No. A Madrid preferien la Dolors Montserrat o el Nacho Martín Blanco, també, que va passar a Ciutadans.
Bueno, que per cert, la Dolors Montserrat, per cert, per la desenca.
És del Terra, és de la Terra, sí, sí.
És de la Terra. Em va votar ben, almenys al matí del diumenge d'aquí a votar. Després se'n va anar cap a Madrid i això. No ho trobat que estava... la paraula potser no és amagada, però no va sortir
no, molt. No, estava en molt segon pla.
Molt segon terme, eh?
Si la comparaves, per exemple, amb la del PSOE, la Delgado, doncs està més visible, la Delgado. O sigui que també els altres, el Pedro Sánchez i altres ministres treien molt el cap, però sí que la Delgado la veies molt en primera fila. Però, en canvi, sí, la Montserrat...
Sí, fins i tot amb el debat...
Molt baix, final, no ha anat a debats...
El debat de TV3, que tenies aquí la Montero, per exemple, la Montero, això va enviar una... Bueno, número 23, que per cert...
Una que no va entrar. Sí, que no va entrar.
Diu que viu a Vilafranca. Aquí a Vilafranca
com que... Ah, no sé, teniu tot aquí a Vilafranca, també. Ho teniu tot aquí.
Ho va dir, que viu a Vilafranca, i aquí a Vilafranca, bueno, gent d'altres partits, bueno, no sé si malicionada, ni no la coneixem.
La Irene Montero viu a Vilafranca des de quan?
No, home, no!
Ostres, quins sols t'ho m'has donat?
Escolta bé, moderadora, escolta bé.
M'he espantat per moments, eh?
No, de la... Bé, que té un cognom búlgar o això, saps? La Eva no sé què.
Era la 23, la 23 de la llista del PP.
Sí, la Michael Jordan fent brometa de la llista del PP. No, es va quedar, sí, no, de fet és l'última que s'ha quedat sense entrar, que, bueno, que després quan hi ha correlació de càrrecs i jo, vull dir, tenim tots els números.
Que no perdi l'esperança. Són 5 anys, amb els canvis.
No, no, i com el Tomàs Molina.
El Tomàs Molina,
que s'ha quedat un.
Els pactes, però dins del PP, perquè ja pot ser un que van vint aquí per fer de ministre o fer de conseller en algun govern autonòmic, i llavors, clar, salta, i llavors entra el 23. El Tomàs Molina sí que hi ha un pacte, em sembla, del BNG, els últims 2 anys,
sí,
deixa,
el 2020,
entrarà
sí.
Ell. Sí, sí.
I llavors, què? Perdonem l'home del temps.
Home, ja l'hem perdut,
ja, no? Ja palmarà la jubilació, quasi, perquè en té una edat.
Sí, aquest. Em sembla que li queden 4 anys o 5.
Es conserva bé, però ja li queda
tu, temps. Lourdes, t'has quedat allò encara... amb un surt de que la Irene Montero visqués a Vilafranca.
No, m'he espantat per moments, perquè vaig a Vilafranca i me la trobo i igual no torno, eh?
No tenim ni la Montero, ni en tu, ni en Jordi.
Viuen en un cassopló, viuen en un cassopló a Madrid, la Irene Montero. No recordeu? Tot aquelles històries, sí, sí.
Jo quan estàveu parlant de l'Albice, és una mica... Jo me'n recordo el moviment 15M, que va ser un bombazo, no?, molta gent, i ara estem veient les conseqüències, no? Compte amb el que dius, perquè després fas tot el contrari i la gent et penalitza. Al final ha estat una mica això, no? És a dir, parlaven tant de la casta que, jolín, més casta, no?
No, al final això, han sigut ministres, vull dir, ara, per exemple, serà l'eurodiputada, la Irene Montero, però para el tema, potser de les baralles, que la gent no entén, el que ha passat entre Podemos i Sumar. Vull dir, és a dir, recordem, Pablo Iglesias deixa el govern després d'una castanya electoral a Madrid, a la Comunitat de Madrid. Deixa el lloc a Yolanda Díaz, però llavors deixa el lloc i, a més, entre cometes, la ungeix com una successora, sembla que li surt malament, es barallen i ara fan llistes diferents. I ho hem vist en les diferents
clar, el que apuntava, Jordi, és el que apuntava al principi. Hi ha llistes diferents, però amb quina diferència ideològica? O quina diferència?
No, és cap ni una.
Com votes un un amb l'altre?
No ho veus, no sé. Vull dir que són uns més estalinistes que els altres. És que no ho acabes de veure. Íñigo Rejón, per exemple, també va caure. Vull dir, aquests congressos que havia fet que ha fet Podemos, vull dir, en molt poc temps han tingut una de divisions internes i de purgues i d'històries que no sé, que s'ho facin mirar. És que no sé.
Jo em sembla que acabaran igual que Ciutadans, eh? És a dir, acabaran desapareixent.
Però, clar,
jo no crec. Però,
perquè sempre hi ha un espai, a l'esquerra del PSOE sempre hi ha un espai, sigui Julio Onguita, sigui el Llamazares o sigui Podemos. En canvi, Ciutadans estava en una posició que clar, és que no tenia electorat, perquè hi ha el PP, hi ha Vox, hi ha el PSOE, i ells estaven per allà al mig plulant. Oh, són molt liberals en segons què.
Exacte,
amb
sí.
Amb el tema català, liberals no tenien res. I estàvem per allà pululant, però en canvi sí que aquest espai de Podemos, així com es digui, doncs que vagi canviant de nom, com aquí també, abans era el SUC, llavors Iniciativa i ara són els Comuns. Però sempre hi ha un espai petit, i com a Catalunya veiem, tan petit com només 6 parlamentaris, i tots a Barcelona, a més, però hi és. Però Ciutadans ha mort d'inanició política, si s'ha quedat sense espai, i a més que ha jugat molt malament les cartes. El que hauria hagut de fer, el gran error d'Albert Rivera és no haver acceptat ser vicepresident del Sánchez, perquè hauria aconseguit una notorietat política fortíssima i hagués pogut reforçar el partit.
Llavors no els treus i potser...
Amb aigua calenta. Macos, ho deixem per aquí. Ens retrobem en l'últim, en el penúltim programa del Penedès en Xarxa d'aquí a un mes i a veure com es mouen les fitxes i acaba l'estiu per nosaltres. Com sempre, Jordi Salvat, Ricard Vinyals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins d'aquí uns dies.
Moltes gràcies. Fins la pròxima.
Adéu. Adéu, bon dia. Adéu.